Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra, avui amb un menú molt variat. Estarem amb l'última hora del Barça, que torna aquesta tarda a la feina ja per preparar el partit de dissabte al Camp Nou davant de l'Elx. A les últimes hores i arrel de la trobada dilluns a Turí entre Laporta i Mino Raiola s'està tornant a parlar del futur de Haaland en clau Barça. Avui saludarem a una persona que està a prop de Haaland en el dia a dia. Serà d'aquí una estona aquí a Esports Cope. Atenció que els casos de Covid estan tornant a pujar, acabeu de sentir les dades i segur que ho estareu notant també al vostre entorn, i el món de l'esport i del futbol no és aliè a aquesta situació. Al Real Madrid s'han donat dos casos, Modric i Marcelo, i estem pendents que el club comuniqui alguns casos més. La Lliga ja adverteix que els protocols en els equips i en els seus entorns tornaran a endurir-se després de festes. A l'Espanyol sentirem Vicente Moreno, que parla ara, en aquests instants, de seguida hi som, en la prèvia del Celta Espanyol, que obrirà demà la jornada primera, en busca de la primera victòria a l'Espanyol fora de casa de la temporada de la Lliga. Abans d'acabar l'any, l'Espanyol li queda visitar el Celta i el València. També tenim jornada de prèvia al Girona, que rep demà el Burgos a Montilivi. En futbol femení, el Barça va golejar ahir per 5-0 al Coge danès i tanca la fase de grups de la Champions amb 6 victòries en 6 partits. En bàsquet torna a jugar el Barça, partit d'Eurolliga avui a la pista del Panathinaikos a partir de les 8 del vespre. Els grecs estan a la cua de la classificació. Bona victòria ahir de l'Uni Girona, 65-55 davant l'Esquio italià, l'Eurolliga femenina. Consoliden les gironines la primera plaça del seu grup. Ja tenim definides les semifinals del Mundial d'handbol femení, que es disputen demà a Granollers. Espanya jugarà contra Noruega i l'altra enfrontarà a França i Dinamarca. A veure si després podem parlar amb una de les guerreres abans d'aquesta semifinal de demà. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà i les preguntes del dia a Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem si arribés una bona oferta per Frenkie de Jong, el vendríeu? Sí que el vendríeu, lleugera majoria, el 55%, no el 45%. I en clau espanyol, com us deia, ara toca jugar al camp del Celta i del València. La pregunta és si signeu guanyar un dels dos partits. Sí que ho signeu, gran majoria, 70%, no el 30%. El Marc Paires està al control de so, el Juan Arias a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 9, i obrim programa avui des de l'estadi de Cornellà al Prat, que tenim en marxa la roda de premsa de Vicente Moreno, previ al Celta Espanyol de demà, partit que obre la jornada de Lliga Primera. Quique Iglesias, bona tarda.
La pregunta que li podem fer aquí a Esports Cope en directe a l'entrenador Vicente Moreno és si Celta i València consecutivament a fora és el moment de que tothom doni un pas endavant i de que canviar fins i tot la sort i el tarannà de partits a fora per mirar cap a vegada més endavant.
Bueno, més que pensar en els dos partits, hem de pensar en el que tenim demà, que és el més important, ja tindrem temps de pensar en el següent, i sempre és un moment de donar un pas endavant, sempre. Jo crec que també l'han donat els últims partits fora de casa, de fet, pues bueno, jo crec que a ningú l'haver estranyat si haver entret algú del partit contra el Barça o contra el mateix Rayo Vallecano, no? Pues simplement hem aconseguit aquests dos punts en dos empats, encara que contra el Barça inclús podrem guanyar. Pues ara mateix igual esta vez hasta el sext, me pareix, col·locat i en coses pues molt positives, no? Entonces, bueno, crec que també el que dius, evidentment n'hi ha que donar un pas endavant, n'hi ha que provocar-ho, n'hi ha que buscar-ho, n'hi ha que fer les coses bé. Llavors, si tenim aquesta pizca de sort també que fa falta per a guanyar els partits i que no estem tenint especialment fora de casa, no? A pesar d'haver-ho merescut en alguns moments.
He vist patir a certs equips aquesta setmana, Sevilla, Llevant, Elx, equips que inclús han caigut. Això treu dramatisme o treu enfadament del que va passar l'altre dia dimarts?
Enfadament?
Enfadament o, bueno, de transcendència a lo que va patir l'equip. No, vull dir que transcendència del que va passar i del que va patir l'equip.
Que ven molt, pues, donar-li dramatisme a tot, no? I que quasi pareix que ens eliminaren en aquesta eliminatòria i en l'anterior. Però, bueno, si mires la situació, llevant del Villarreal, me pareix que va treure un resultat més holgat, doncs han sigut els que ho han tret amb més suficiència, no? O sigui, no m'arriba ni siquiera a la pròrroga. De veres que era un resultat just de 2-1, no sé si el Rayo va fer 3-1, o sigui que tampoc la diferència és molt gran. Ara mateix n'hi han eliminats de Copa, altres que, pues, com el Sevilla, com bé dius, o altres, pues, han passat justos, i nosaltres han passat i han aconseguit l'objectiu. Jo crec que al final, ja ho vaig dir l'altre dia, no?, que sobretot la diferència està en haver sigut contundent en la quantitat d'ocasions que varen tindre. Encara que després, pues, sona més dramàtic, pues, dir que les ocasions les han tingut ells i no les han tingut nosaltres, no? Però, bueno, jo això ja no ho manejo. La qüestió és que han passat l'eliminatòria, objectiu complit, ja el que facin és de més, el que costa has de més passar o no, això ja a nosaltres no ens preocupa poc, no? Estem contents per tindre aquesta possibilitat de jugar la pròxima eliminatòria, que ja ha de passar, te fiques en octaus, no? Que crec que som, si no m'equivoque, també jugarem la temporada passada, no? Jugarem tres eliminatòries. Entonces, bueno, a partir d'ahí, pues, ja se poden anar aconseguint coses, així que estem ahí per a poder lluitar i poder aconseguir coses.
Un Vicente Moreno que ha dit que Calero s'ha lesionat i que Nico Melamed encara no ha pogut entrenar en tota la setmana després d'haver tornat lesionat del seu viatge a Palència.
S'ha lesionat qui, Quique?
Nico Melamed.
Nico Melamed.
Bueno, yo no sé si cumple o no la expectativa, a mí no me corresponde hacer esa observación o ese balance. En cualquier caso, lo que dices, ¿no? Equipo con jugadores y nombres muy importantes, jugadores de mucho nivel. Y
bueno, Celta la Vigo.
Digo, ¿no? Ahí ve uno la dificultad que tiene, pues el estar por encima a día de hoy de equipos como estos, ¿no? Con ese nivel. Espero un partido difícil, porque yo entiendo que ellos, pues, también tienen en mente, pues, el terminar bien el año. Entiendo una posibilidad también de poder ganar y subir en clasificación. Entonces, bueno, espero un partido difícil, porque seguro que van a querer ganar como nosotros y tienen muy buenos jugadores, ¿no? Entonces es una mezcla buena como para saber que enfrente vamos a tener un rival que no lo va a poner difícil, seguro.
La segunda cuestión, al equipo, independientemente del resultado que se consiga mañana, ¿le va a venir bien este parón, esta semana prácticamente de días desconectando un poco?
No lo sé, no, uno no se atreve a decir que es mejor, si parar, no parar, en función también de cómo llegas. Entonces, yo creo que cuando es algo que no depende de nosotros, pues no hay que pensar mucho. Está preparado así, está marcado así desde que arrancamos el inicio de temporada. En cualquier caso, estamos en una buena posición para poder conseguir objetivos, tanto en Liga como en Copa. Y eso es lo que tenemos que pensar, que llegamos aquí con posibilidades de mejorar. Vamos a intentar ganar este último partido para incluso llegar a ese parón en mejores condiciones, si cabe, de las que estamos actualmente. Y a partir de ahí, pues, a preparar lo que viene. Si, yo le he dicho a los jugadores, ¿no? Y yo siempre digo que lo que dejamos mañana nos encontramos dentro de una semana. Que aquí parece que paramos y nos vamos para un mes o dos meses o... Y esto van a pasar 7 días y estamos el día 26 y estamos entrenando. O sea que nos interesa y mucho dejar lo mejor posible la situación que nos encontramos dentro de una semana. Así que ya digo, no pensamos mucho en la situación que se da, que marca la liga, y ya está, no hay que pensar.
Y la última cuestión, siempre ha dicho que es bueno que se le exija al equipo, que la afición sea exigente, que todo el mundo exija a este equipo porque es un club grande y que tiene que crecer. Pero a veces da la sensación de que no se valora lo que está haciendo el equipo que acaba de descender de segunda división, porque un mal partido, unos malos minutos, socavan todo el trabajo. Da la impresión. ¿Usted cree que hay que ser un poco más realistas y valorar realmente lo que hay ahora mismo en este club?
No, yo siempre he dicho, ¿no?, que desde el primer día que llegué, que me gustaba el reto de estar aquí, porque entendía que era un club exigente, con historia, y bueno, pues al final cuando estás en los sitios de nivel, pues se tiene esa exigencia. Yo no soy quien para valorar lo que valoran los demás o lo que valoráis también vosotros, ¿no? Siempre digo que soy muy respetuoso y lo que tenemos que hacer es pues seguir mejorando y dar motivos para si puede ser que todo lo que se piense de nosotros pues sea buenos, ¿no? Sea bueno, y en eso estamos, en eso ocupamos toda la energía. Ya digo, yo creo que estamos en una buena situación, mejorable. Nos gustaría estar mejor de lo que estamos, pero que no es fácil. Al final ves también, pues igual que nosotros, hay muchos otros equipos históricos de mucho nivel, unos que están por delante, otros que están por detrás nuestra, y mantenerse en la situación que estamos, vamos a tener que pelear mucho. Si lo queremos incluso mejorar, pues más todavía, ¿no? No va a ser nada fácil.
Hem sentit un bon tram de la roda de premsa en directe de Vicente Moreno a Cornellà al Prat, previ a aquest Celta Espanyol que tenim demà de Lliga. Tornarem d'aquí a uns minuts amb el Quique Iglesias per acabar de resumir i abordar d'altres temes de l'actualitat blanquiblava, però ara vull passar per Madrid. Estem pendents del Real Madrid, que, com sabeu, està afectat per diversos casos de Covid. Ahir vàrem saber que Modric i Marcelo eren positius i estem pendents que es comuniqui, que el club comuniqui algun cas més. Tenim el Melchor Ruiz. Hola, Mel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué información tenemos a esta hora, Mel?
Bueno, seguimos muy pendientes de conocer la información por parte del Real Madrid. Un Real Madrid que, como muy bien has apuntado, ayer conocía los positivos de dos jugadores de la plantilla, Modric y Marcelo, que esta mañana, según ha contado Miguel Ángel Díaz, había la posibilidad de que hubiesen más positivos. Se han cambiado todo el orden que estaba previsto para hoy. Se ha cambiado también y se ha incrementado el protocolo de entrada a la ciudad deportiva del conjunto blanco. Han pasado test, tanto de antígenos como PCR, todos los jugadores de la plantilla, todos los trabajadores, todos los miembros del cuerpo técnico, y se está a la espera de esos resultados. Se ha cambiado incluso la hora del entrenamiento, que estaba prevista para las 11 de la mañana y se va a disputar o se va a celebrar a partir de las 4 y media de la tarde, todos aquellos que hayan dado negativo en estos test que te comento, pero muy pendientes y mucha preocupación en el Real Madrid, porque sopesan la posibilidad de que pueda haber más de un positivo más, al margen de los de Modric y Marcelo.
Vale, pues estamos muy pendientes, si hay alguna novedad la aportamos a la antena. Mel, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hola, Gil, bona tarda. Bé, és evident que els casos estan tornant a pujar en general, també al món del futbol, ho estem veient, i atenció que la Lliga ja adverteix que les mesures es tornaran a endurir al voltant dels equips d'aquí a uns dies, no?
Serà en la propera reunió de la Comissió Executiva de la Lliga quan s'aplicarà aquesta marxa enrere, aquest enduriment del protocol en el que viuen els equips de futbol professional, primera i segona divisió, tornant una mica més durs a aquestes proves per intentar, doncs, apaivagar els efectes d'aquesta variant Omicron que ara mateix porta de corcoll a tota la societat, de fet. Segons explicava nit Isaac Fouto, el Partidazo, del futbol professional hi ha un 95% de futbolistes vacunats. Això vol dir que hi ha un 5% de futbolistes de la Lliga de Futbol Professional que no estan vacunats. Això sí, passi el que passi en el Madrid, és complicat un ajornament d'un partit, tret que no tinguis 13 futbolistes de la primera plantilla per anar a jugar. Per què? Doncs perquè en el protocol que hi ha ara mateix, els contactes estrets d'aquests positius, per exemple Marcelo i Modric, si estan vacunats i no han donat positiu, poden jugar. Uh-huh. D'acord? O sigui que aquesta és ara mateix la normativa, que això sí, no impedeix que, encara que demà Marcelo i Modric donguin negatiu en un test PCR, hagin d'estar 10 dies aïllats i els 3 darrers sense símptomes. Això és protocol social establert en aquest cas per la Comunitat Autònoma de Madrid. Però preocupa aquesta variant Omicron perquè arriba el Nadal, arriben les vacances i els futbolistes, doncs, marxaran de dinars i sopars de Nadal alguns d'ells als seus països. Anit passava pels micròfons de la Torre, pels micròfons del Partidazo, Ana de la Torre, presidenta de l'Associació Espanyola de Metges d'Equips de Futbol. És la doctora del Getafe. Ana de la Torre explicava que dintre d'aquesta preocupació no es pot obligar als futbolistes a fer res, se'ls hi pot recomanar, però evidentment aquestes reunions socials amb molta gent i en el cas de futbolistes estrangers que vagin als seus països, doncs ha de ser objecte d'atenció.
Nosotros recomendamos que las reuniones familiares sean con un grupo pequeño, o sea, en general, como se están diciendo, ¿no? Se están evitando un poco también las cenas y comidas de empresas, pues todas estas cosas intentar evitarlas o reducirlas al máximo y cuando se hacen, pues hacer test de antígeno o una serie de pruebas, sobre todo aquellos jugadores que van a viajar a otros países, ¿no? Porque a veces es un poco el riesgo y el peligro que cualquier médico que está en un equipo de fútbol pues tiene que controlar.
Hem vist el cas fa uns dies del que li ha passat al Bayern a la Lliga de Campions. La doctora Ana de la Torre no és partidària d'obligar els futbolistes a vacunar-se.
Aquí es una controversia, pero yo creo que es mejor hablar con ellos y hacerles ver que el hecho de que un jugador de fútbol no se vacune influye en todo el equipo.
Claro.
Y entonces eso es una puerta de entrada para que el virus pueda entrar en un vestuario y eso es un poco la labor que todos los médicos hemos tenido a lo largo de esta temporada, ¿no?
Qui ja ha mogut peces la Federació Espanyola de Futbol, que a partir de ja a totes les seves competicions cancela les salutacions i els homenatges en els partits de les seves competicions de primera RFEF cap avall i la Copa del Rei.
Les 3 i 21, de seguida a l'última hora del Barça Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Solo 4 días los tecnoprecios del Corte Inglés son super tecnoprecios.
Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, móviles, aspiradoras.
Todo de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios.
Con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas para miles de productos.
Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el domingo.
Regala tecnología con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Última hora del Barça, ara Esportscope amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
A veure, expliquem quina és la última hora del Barça als nostres oients, que aquesta setmana, entre el Golden Boy, entre la Maradona Cup, entre Agüero, hem tingut l'equip molt abandonat i avui l'equip torna a la feina per preparar el partit de dissabte contra l'Elx, al Camp Nou.
Sí, així és. Ahir van descansar després del comiat, del conegut a la tribuna del Camp Nou, i avui tornen a les 6 de la tarda a la feina. Ho faran sense els lesionats Pedri, que ahir no va estar al comiat del conegut perquè s'estava sotmetent a proves mèdiques per veure quan pot tornar. Ja sabeu que no ho farà fins al 2022. Tampoc hi seran Sergi Roberto, Memphis Depay, Bradway i Ansu Fati. Aquests tampoc tornaran fins al proper any, fins aquí unes setmanes. I veurem, és la incògnita, com està Ousmane Dembélé, perquè es va retirar amb molèsties, si recordeu, a Pamplona. No va entrenar dilluns ni va entrenar a Aràbia, tampoc va jugar a l'amistós, i veurem com està el francès i si Xavi el té disponible per enfrontar-se a l'Elche aquest dissabte al Camp Nou. Sí que estarà Abde, que no va poder viatjar amb l'equip per jugar aquesta Maradona Cup per temes burocràtics, i Dani Alves, que va ser el millor de l'amistós, no estarà, perquè, com sabeu, fins al gener, fins d'aquí res, 2 setmanes i mitja, no podrà debutar oficialment amb el Futbol Club Barcelona, que segurament el primer partit contra el Mallorca ja serà titular, veient el bon ritme que té el brasiler.
Sí, sí, és que estem dient, no, Alves fins al 2022 no podrà jugar, però això ja està tombada a cantonada, sí, sí. Això ja, eh?
En el cas dels lesionats també passa, ara mateix, dient-lo del 2022, és veritat que sembla alarmista, però en realitat són 2-3 setmanes, vull dir, tampoc és, no és res.
Víctor, ens parles avui, ens dones l'última hora del Barça des de Port Aventura. Què has anat, a pujar el Dragon Khan o què?
No. Hem anat per feina, perquè ara a 2:15 passem els tests d'antígens, perquè a la tarda, a les 5, comença un acte institucional aquí de la Lliga, on estarà el president, el Javier Tebas. Havia de venir Gerard Piqué acompanyat també d'altres futbolistes de primera divisió, com Dani Parejo, Iñaki Williams, i a més, aquests no han vingut, i Gerard Piqué, en el cas del central català, no està perquè entrenen, com hem dit, a les 6 de la tarda, i no es pot saltar aquest entrenament, i Xavi no ho permet amb les normes, així que no estarà Gerard Piqué, però sí Javier Tebas. S'espera que li puguem preguntar, i evidentment li preguntarem al president de la Lliga sobre tots els temes d'actualitat, CBC, si veu possible que Haaland arribi al Barça o no, tot això li preguntarem al president de la Lliga.
Segur que parla, perquè amb el que li agrada...
Sí, sí, bueno, ho donem per fet que parlarà en aquest acte de PortAventura.
Molt bé, Víctor, ens ho has explicant. Una abraçada, que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu. Aquesta setmana, i arrel de la trobada dilluns passat a Turí entre Laporta i Mino Raiola, s'està tornant a parlar de l'opció Haaland en clau Barça. A dia d'avui, tal com estan les coses, impossible, però en el futur i en funció dels moviments que el Barça pugui fer a la tresoreria i a la plantilla, doncs ja veurem què pot passar. Podem saludar ara a un company de Haaland, el Borussia Dortmund, el futbolista mallorquí que va passar també pel futbol base del Barça, Mateu Morey, que s'està el tenim recuperant-se d'una greu lesió. Mateu, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás, cómo va todo?
Todo muy bien por aquí.
Bueno, recuperándote de grave lesión, ¿eh? Mateu, ¿cómo lo llevas, cómo estás?
Bueno, muy bien. Como siempre he dicho, yendo día a día con muy buenas sensaciones e intentando cada día pues mejorar un poquito.
¿Te queda mucho? ¿Ya ves la luz al final del túnel para volver o qué?
Sí, la luz ya está ahí, pero como he dicho antes, quiero ir día a día. En ningún momento me he puesto una fecha de vuelta y quiero ir día a día haciendo pasitos pequeños y notando las mejorías y teniendo muy buenas sensaciones.
¿Cruzados no tuviste, Mateu?
Sí, tuve lesión de cruzados, del ligamento lateral y de la cápsula posterior también.
Bueno, es una de las lesiones más graves que puede tener un futbolista, pero bueno, dicen Mateu que de las lesiones graves que, bueno, en la carrera de un futbolista tarde o temprano te llega alguna y que se sale más fuerte, ¿eh?
Sí, bueno, yo ya tuve experiencia cuando estuve en Barcelona de tener una en la otra rodilla.
Vaya.
Entonces ya me sabía el camino y lo estoy llevando muy bien y la verdad es que sí, que todo te hace más fuerte en esta vida.
Bueno, Mateo, esperemos verte muy pronto de nuevo sobre el terreno de juego jugando al fútbol. Déjame preguntarte por el Borussia un poco, que estáis ahí segundos en la Liga por detrás del Bayern, ya con cierta distancia de puntos en la clasificación. Este Bayern, Mateo, es mucho Bayern, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que tuvimos la oportunidad de ponernos líderes en el partido contra ellos en casa. No se nos dio, nos ganaron y, bueno, creo que nada está hecho y que la liga es muy larga y vamos a luchar hasta el final.
Claro que sí. El Bayern es un equipo muy fuerte y, claro, nosotros lo hemos visto jugar recientemente contra el Barça muchas veces y vosotros allí en Alemania le dais guerra. Hay partidos en la Bundesliga en los que el Bayern sufre, pero es que estos tres últimos partidos contra el Barça han sido tremendos. La diferencia ha sido muchísima. A nosotros nos sorprende mucho y no sé si a vosotros ahí en Alemania también.
Bueno, sabemos que el Bayern es un gran equipo y la verdad que ahora mismo sí que es verdad que es difícil batirle, pero no es imbatible. Es decir, no hay ningún equipo que sea imposible de vencer y creo que todos los equipos que juegan contra ellos intentan ganarles.
Oye, habéis caído como el Barça en Europa League. Al Barça le toca un rival muy duro como es el Nápoles. A vosotros, bueno, no está mal, Glasgow Rangers, ¿no, Mateu?
Bueno, en una competición que lo juegas todo a dos partidos, como en la Champions y en la UEFA, no hay ningún rival que sea fácil porque todo puede pasar en el fútbol. Así que nosotros estamos motivados y tenemos muchas ganas de que llegue ya el día para poder jugar y demostrar que queremos ganarla.
Igual si el Barça y el Borussia van adelante en la competición, igual se cruzan los caminos en algún momento, Mateu.
Bueno, no estaría mal siempre y cuando ganara el Borussia.
oye, ¿cómo recuerdas tú tu etapa en el Barça, Mateu? Que estuviste allí en el juvenil, ¿no?
Sí, estuve ahí en cadete y juvenil. Y la verdad que bueno, que fue una etapa muy bonita de mi vida, una etapa que aprendí mucho, que me hizo mejor persona y mejor jugador, y una etapa que siempre voy a recordar con mucho cariño.
Ganasteis la Youth League, ¿verdad, Mateu?
Sí, ganamos la Youth League, teníamos muy buen equipo, muy buen grupo, y bueno, también teníamos muy buen entrenador, como como era Pimi, y la verdad es que hicimos muy buen trabajo durante toda la temporada.
Ay, Pimi, tendría que estar en el Barça, Pimi. No sé cómo el Barça es capaz de dejar escapar a un técnico tan bueno como ese, ¿no, Mateu?
Sí, tengo que decir la verdad, Pimi ha sido uno de los mejores entrenadores que he tenido nunca. Con él tuve la posibilidad de aprender muchísimo y siempre le voy a estar agradecido por la confianza que me transmitió desde el primer día. Y bueno, le deseo la mejor de las suertes en sus próximos retos, que seguro que le va a ir muy bien.
Oye, ¿cómo le ves al Barça desde la distancia? Que es evidente que ni el club ni el equipo pasan ahora por un buen momento. Mateu, ¿cómo lo ves?
Bueno, es evidente que no pasa por un buen momento, pero creo que el Barça es uno de los grandes y en cualquier momento van a girar la situación y van a volver a estar ahí arriba.
Menos mal de la gente joven, Mateu, que está tirando del carro. Igual no les toca porque son muy jóvenes, pero lo están haciendo, ¿eh?
Bueno, creo que eso ha sido algo que todos los jóvenes que suben de filial, de juvenil, tienen el ADN Barça inculcado en ellos y siempre han aportado y siempre van a aportar cosas positivas al primer equipo.
Oye, de los que están llegando o de los que ya han llegado, ¿cuál te gusta a ti en especial, Mateu?
Bueno, yo le tengo cariño especial a Gaby porque coincidí con él en la Masía, estuvimos viviendo un par de años compartiendo Masía juntos y le tengo un cariño especial y le deseo la mejor de las suertes.
Bueno, es brutal lo que está haciendo, ¿eh? ¿Cómo está rindiendo en el primer equipo y va a la selección, tiene que jugar competiciones importantes contra grandes selecciones y parece que esté jugando en el patio del colegio, este chico?
Sí, ya lo han dicho los entrenadores que ha tenido, que está preparado para todo, no se arruga en nada y la verdad es que es un jugador total. Deseo la mejor de las suertes.
Muy bien, Mateu. Oye, déjame preguntarte por Haaland, que nosotros lo vemos jugar y flipamos con este futbolista. Imagino que entrenar a su lado y verlo entrenar cada día debe ser un espectáculo, ¿no?
Bueno, ahora hace tiempo que no lo veo entrenar porque estoy lesionado y no puedo entrenar con él, pero creo que está demostrado lo bueno que es y lo que puede llegar a conseguir.
¿Dirías que es el mejor goleador del mundo ahora mismo, Haaland?
Sí, bueno, yo creo que lo está demostrando, ¿no? Sale 20 minutos, mete dos goles, juega un partido entero, mete tres. Es decir, creo que en pocos jugadores puedes encontrar este rendimiento.
Oye, como futbolista ya vemos todos lo que es. ¿Como muchacho qué tal es?
Bueno, como persona es más de lo mismo. Es una persona pues fenomenal, un compañero de equipo muy bueno y la verdad que tengo muy buena relación con él y bueno, estamos muy contentos de tenerlo aquí en el Borussia.
Bueno, a ver cuántos años lo podéis tener al lado, ¿no? Porque se lo rifan, ¿eh, Mateu?
Bueno, ojalá lo podamos tener el mayor tiempo posible.
Oye, al Barça le hace falta gol y este chico es gol. No le vendría mal, ¿no?
Bueno, si puedo elegir, prefiero que se quede con nosotros, la verdad.
Perfecto. Oye, Mateu, ha sido un placer. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte y a recuperarse pronto de la lesión, ¿eh?
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Esports Cope, un equip guanyador. Protagonistes, informació, opinió, debats...
Mira, estic aquí amb la família, rodejat de gent barcelonista que estan gaudint dels èxits de l'equip i molt esperançats amb el futur. Diuen que això marxa. Que marxa pel Pedregal, però m'ha deixat acabar.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, obrim la tertúlia del Pedregà Esports Cope quan passen 33 minuts de les 3 de la tarda amb el Dani Senabre. Hola,
hola,
Dani. Bona tarda.
Bona tarda a tots, què tal?
Bona tarda, molt bé. I el Júnior Minguella. Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Com tenim el pare?
Bueno, allà el tenim. Ingressat i molt avorrit. Ja. El positiu de tot és que està avançant favorablement, està millorant i cada dia es troba una miqueta millor i amb paciència i resignació.
És positiu per Covid o què?
Ha donat positiu per Covid.
Ha donat positiu, ja.
Després el dilluns... va donar tres negatius seguits, al final ja. Ha donat positiu.
Ostres, tres negatius seguits i després positiu.
Sí.
El dilluns ja va entrar al programa i ja no estava molt catòlic. Ell ja sí, deia, he donat negatiu, però tal... No,
portava dies que estava aixafat, que havia passat dies amb febre i tal... Li havien fet proves, donava negatiu i ja li havia dit, papa, baixa marxes, descansa, recupera't, que no està...
Sí, sí.
el tema aquí per fer tonteries. I bueno, com que és una persona molt activa i el coco li va 2.000, doncs no vol parar mai i al final pues, s'ha hagut de parar.
Sí. Una abraçada enorme des d'aquí, òbviament, si ens està escoltant.
Una abraçada pel sènior Vinguella. Està la cosa, Dani, una altra vegada complicada, eh?
Del tema Covid, sí. A la societat en general i al futbol en concret és una bogeria.
Estem pendents del Madrid, que tenen dos casos i sortiran més.
Sí, estava escoltant el Mel abans i ahir també, i van sortint jugadors. Al bàsquet, a la penya en va haver-hi un, al Madrid de bàsquet també, a la NBA Harden no sé què, a la Premier estan suspenent partits, vull dir que per molt que hi ha molta gent, és a dir, hi ha molta més gent vacunada, lògicament, que abans, que quan va començar això, la situació es comença a semblar terroríficament. Parlo del món de l'esport, eh? Aquí als hospitals segurament doncs, estarem tots millor perquè hi ha molts vacunats i tal, però del que és pràctica de l'esport es comença a semblar perillosament a fa 7 o 8 mesos.
Sí, i als col·les, Júnior? Ja no sé el col·le que portes tu als fills i tal, però als col·les està la cosa delicada, també.
Sí, està delicat. Tinc amics que els han confinat la classe. Nosaltres, per fortuna, de moment no s'ha donat cap cas a cap de les classes i tinc tres fills de diferents edats, però bueno, estem tots preparats perquè creiem segur que ens tocarà tard o d'hora.
Sí. A cuidar-se i a protegir-se. Us trasllado la pregunta que fem avui als oients d'entrada. Sí. Dani, si arribés una oferta bona per Frenkie de Jong, si el vendríeu?
Me l'he pensat molt, em sembla una molt bona pregunta i crec que al final de tot respondria que sí, però a mi m'agrada, Frenkie de Jong, jo encara hi crec, però és que el Barça necessita diners i l'única línia del camp que no em preocupa és el mig del camp, perquè tens, ara parlàveu de Gavi, tens Nico, tens Pedri, si te el creus i funciona, o potser ja el dones per perdut, no ho sé, però tens Riqui Puig. Bueno, no, si el Barça ha de fer caixa i és una bona oferta, crec que al final sí que el vendria, però em costaria, perquè jo era dels que pensava que era un grandíssim fitxatge en el seu moment.
Júnior.
Va, jo donaré una resposta polèmica perquè us tireu a sobre. L'únic jugador del planter que no vendria és el Nico.
Ja. La resta tots.
L'únic. La resta tots. Tots.
A Pedri també, a Gavi...
Si venen ofertes raonables, eh?
Però a Dembélé no. A Dembélé no, Júnior. A Dembélé te'l quedes, home.
Dani, tots, Nico.
Ja ho sé.
Ostres, i a Nico per què no?
Però espera un moment, i a Araujo?
Tens raó, aquí patinat, eh?
Nico i Araujo.
Ja tenim dos.
Però a Gavi sí, per exemple, i a Pedri també.
També. Sí.
Carai.
Ara, han d'arribar ofertes adients.
Bueno, és una forma de fer caixa. Jo entenc que amb els joves no seria popular.
Jo crec que s'ha de construir i en aquest planter per mi només hi ha dos jugadors, un i mig, que serien intransferibles, que són el Nico i l'Araujo.
I si poguéssiu fitxar Haaland, si haguéssiu de fer una aposta, allò, tota una aposta, apostaríeu per Haaland o fitxaríeu tres o quatre futbolistes de nivell? Ho dic perquè quan últimament s'ha apostat per un jugador de més de 100 milions, la cosa no ha anat bé, però no sé si amb Haaland podria ser diferent.
Qui respon, Dani, tu o jo?
Que comença tu, que ets la gent i et dediques a això, i després remato jo.
En la situació en la que estem, o sigui, crec que la situació, per exemple, anem a comparar amb el Madrid, perquè sempre és el veí i el rival directe. El Madrid, estructuralment i amb el planter que té, sí que se la pot jugar una carta a un jugador, perquè amb un jugador més pot marcar molta diferència. Crec que la situació del Barcelona és diferent i necessita reforçar més tot el planter per poder pujar el nivell, que no només amb un jugador. És més, crec que només fitxant, apostant-ho tot només al Haaland, seria un fracàs pel jugador i per l'equip.
Ok, molt bé.
Jo responc la pregunta del Joan dient que el que ha dit el Joan a la pregunta no és un motiu per no fitxar un jugador. És a dir, que tu t'hagin fallat Griezmann o Dembélé o Coutinho, a mi no, o sigui, no vol dir que no, ara ja mai més fitxarem.
Però és que Haaland no fallaria.
Jo crec que Haaland no fallaria, perquè el Madrid, que ara ho estava dient el Júnior, el Madrid ho apostarà tot a Mbappé, i també li poden dir que ho ha apostat tot a Hazard i Hazard ha estat un desastre. Vull dir que sempre hi hauran fitxatges que sortiran bé o sortiran malament, però tu ho has d'intentar. Jo prefereixo anar per Haaland que fitxar Ferran Torres i fitxar no sé qui i fitxar no sé què, que són jugadors que estan bé.
Ara que anava a insultar amb molt de carinyo.
No, home, no, em pots insultar. Amb la confiança que ens tenim, em pots dir que sóc un cabron, si vols, però...
Sí, és el que anava a dir.
Ja ho sé.
Un altre extrem, vull dir, al final no has d'anar d'un extrem a l'altre.
Ja, però si per Ferran Torres et demanen 50, júnior, jo prefereixo aquests... Ja, per això és el que jo dic. Jo prefereixo guardar-me...
coses coherents.
Guardar-me aquests 50 en un calaix. I quan pugui anar per un mega crack me'ls gasto.
Perquè, Júnior, tu creus, com a gent, creus que hi ha alguna possibilitat que el Barça pugui fitxar Haaland? No és fum tot això, o pot canviar?
Com a gent i amb el potencial econòmic que té el Futbol Club Barcelona, evidentment que el poden fitxar. Ara, crec que amb tota la regularització del financial fair play fa que avui dia sigui impossible que el poguessin fitxar.
Sona... Junior,
el múscul i l'altra cosa és la realitat.
Tu et dediques a això i em diràs si m'equivoco o no, però sona a que Raiola i Laporta aprofiten que els dos tenen bona relació entre ells per anar a fer reunions, i cada vegada que fan una reunió hi ha xup-xup, clar, al Raiola li interessa perquè Haaland sembla que fitxi pel Barça i així té més ofertes d'altra gent, i a Laporta li interessa que mira que bo que soc, que estic a prop de fitxar Haaland, però en realitat
a mi
sembla molt difícil.
I més en la situació en la que està avui dia el Futbol Club Barcelona, que el que s'ha de crear és il·lusió i tal,
sí,
igual.
Sí.
El que torno a dir, que crec, i ho dic amb tot l'apreci cap al president i cap a membres de la seva organització i junta directiva, vagin en compte perquè l'il·lusió rebota en contra.
Sí, sí. Quan no aconsegueixes els objectius o el que dius que pots fer, doncs això genera frustració i la gent s'emprenya. Sí.
Jo estic segur i sé del potencial econòmic que té el club i aquest no és el problema. El problema és que hi ha un financial fair play pel mig, i que s'ha de complir i que no és tan fàcil que el puguin complir. I l'altre és un acte de responsabilitat amb la capacitat d'endeutament del club.
Sí.
Per això dic, crec que és més assenyat, encara que triguem 3 o 4 anys en tenir un planter de primer nivell, però reforcem bé, construïm de nou l'equip, i quan ja tinguem la base sòlida i ben feta de futur, anem a per la cigareta, a per l'Mbappé, a per Haaland, a per Vlahovic, no sé.
Ok. Amics, cuideu-vos molt, Dani i Júnior, una abraçada forta als dos.
Igualment, una abraçada a tots.
Adéu.
Una abraçada.
Adéu, que vagi bé.
Adéu. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, des del Camp Nou, Futbol Club Barcelona, Elche Club de Futbol.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Torno a Cornellà al Prat amb el Quique Iglesias. Quique, estàs per aquí?
Aquí continuo.
Molt bé. Ens han deixat alguna cosa important del que ha dit Vicente Moreno i no hem sentit?
No, només del que ja hem sentit ja, doncs aquest pas endavant que necessita l'equip per sumar a la Lliga, que el Celta és un molt bon equip i que viatgen a Vigo amb els dubtes de Calero i sobretot de Nico Melamed a l'espera de l'entrenament d'aquí a una estona. L'Espanyol agafa un avió charter cap a Vigo 7:45 de la tarda, demà el partit a 9:00.
Molt bé. Has estat aquest matí a la inauguració d'una botiga de l'Espanyol a Balmes, no? Carrer Balmes, no?
Balmes 191, cantonada amb la carrera de Granada, just per sota de la travessera. És més que una tenda, de moment és només una tenda, però serà un hub espanyol, que diuen, no? Un espai de reunió perquè la gent també pugui jugar e-sports. En fi, ho explica millor que jo, evidentment, l'impulsor de la idea, un d'ells, el CEO Josep Maria Duran.
És un espai que ens dona moltes possibilitats per poder apropar la gent. Li hem dit Espanyol Hub, un hub és un punt d'interconnexió, i aquí és on volem tenir aquesta interconnexió no només amb els nostres aficionats, sinó amb tota la ciutadania, i per ampliar la nostra massa social. Volem que hi hagi un punt d'atenció al soci, aquesta botiga, l'Àgora, el centre d'e-sports, un centre multidisciplinar on poder establir contacte amb els nostres i amb qui es vulgui apropar.
Va ser la seu de Ciutadans, va ser la seu també de Sergio Liberó en una d'aquelles polèmiques campanyes electorals amb Dani i amb Collet, i serà, doncs, des d'avui a 6:45 de la tarda la nova tenda de l'Espanyol a la ciutat de Barcelona. Ha parlat Durant sobre un rumor / desig d'alguns de fer creure a la gent que la temporada 23-24 l'Espanyol cedirà l'estadi de Cornellà al Barça, perquè recordem que el Camp Nou estarà en plena remodelació. Ho va escriure l'altre dia el periodista Xavier Bosch a Mundo Deportivo. Així de contundent es mostra el CEO de l'Espanyol, Josep Maria Durán.
No tenemos previsto eso. De hecho, en la comida de directivas ni se menciona este tema y simplemente pensamos que es un rumor. No contemplamos esa posibilidad. Aparte, el campo no estaría preparado para el césped, para asumir tanta intensidad de partidos. No es un tema que pensamos que sea ni realista ni que vaya a suceder.
Un problema de gespa, Batllori, ja saps.
Quique, et anava a acomiadar, però no, que després hem de parlar de ciclisme.
Aquí estic.
O sigui, no te'n vagis encara. Seguim parlant de futbol, 3:45, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, bona tarda a tothom.
Que demà juga a l'Espanyol i també al Girona, demà.
Sí, demà tanca l'any, aquest 2021 al Girona, rebent el Burgos, és partit entre 8è i 9è a la Lliga Smartbank. Vaja, demà molta activitat pel Girona, perquè té partit a Montilivi, però primer estarà pendent del sorteig dels 16ers de final de la Copa del Rei, on, recordem, li pot tocar un primera o un segon, és a dir, un equip de la mateixa categoria. De cara a demà, els lesionats habituals de mitja llarga durada, més David Juncà, que és el positiu per coronavirus, va caure de la llista per jugar a Osca i també es baixa, òbviament, per rebre demà al Burgos. Parla Mitchell, el tècnic del Girona.
Les he dit als jugadors que és molt, molt important este partit. Un rival que viene de 3 victorias seguidas en Liga, 0 goles en contra, 6 goles a favor. Es un recién ascendido y da la sensación de, bueno, partido para acabar el año, no, partido importantísimo. Si acabamos con 31 puntos, será una primera vuelta normal, si no, será una primera vuelta con déficit. Con mucho déficit.
Gran partit per obrir aquesta jornada número 21 a segona. Girona-Burgos, demà a Montilivi. Recordem, 9 de la nit, els dos estan empatats a 28 punts.
I en futbol femení, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
El Barça que ha tancat la fase de grups de la Champions amb una altra golejada i 5-0 al Coge danès.
Sí, para confirmar la primera plaza y la clasificación para los cuartos de final, que por cierto ya tenía en la butxaca, y eso que Jonathan Giraldez, el técnico, alineó a varias suplentes y también a jugadoras del filial. Detalle importante, marcaron 5 jugadoras diferentes. El técnico azulgrana, satisfecho con la clasificación y la aportación de las menos habituales.
Sabíem que era una fase de grups complicada, a més, quan has de jugar també partits de Lliga, doncs necessites tenir la millor versió de totes les jugadores. Avui han demostrat les que no tenien tants minuts que també poden competir, per tant jo crec que és una molt bona notícia. Molt content pel rendiment no només a la Lliga, sinó també a la Champions, perquè crec que hem jugat grans partits i això es demostra, no? En aquest cas, amb els gols i amb balanç positiu que hem aconseguit.
Con estas son 19 victorias consecutivas entre Liga y Champions, con un balance espectacular, 22 goles a favor y solo uno en contra. El lunes a mediodía, sorteo de cuartos de final, posibles rivales Bayern de Múnich, Real Madrid y Juve o Wolfsburgo. La eliminatoria se jugará en marzo.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
¿A qué sabe tu Navidad?
A besugo al horno.
A gambas de Huelva. Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este, langostinos cocidos, 30-40 piezas en kilo, solo 9,50 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Anem al bàsquet, Albert, que sí. Avui torna a jugar al Barça partit d'Eurolliga, aquesta vegada a la pista del Panathinaikos.
A l'OAC, una de les grans pistes del continent europeu, és jornada 16 de l'Eurolliga. Recordem que el Barça arriba, doncs, després de guanyar a pista de l'Estrella Roja, líder en solitari. És cert que el conjunt grec no està en forma, està a la part baixa de la classificació, però de les quatre victòries a casa n'ha guanyat a Fenerbahçe i a Efes. Tenim un mal de cap afegit al Barça. Una nova lesió. Cauen quatre jugadors. Calat, Esquins, Abrines. Afegim a Sergi Martínez. Esquins al turmell dret. De moment, baixa per avui i veurem. Se li han de practicar proves quan l'equip torni a Barcelona. Rescatem de la prèvia la veu de Nicola Provítola, el base del Barça.
Sabemos, ¿no?, lo que es el OACA con público. Tenemos que saber, ¿no?, jugar en este tipo de canchas. Lo hicimos bien en ciertos momentos en Belgrado y creo que eso nos da confianza para afrontar este partido. Creo que todos los partidos de Euroliga son difíciles, ¿no? Más allá del récord que tenga cada equipo, vamos a tener que estar muy, muy atentos a todo su juego y al talento que tiene.
Recordem, Panathinaikos Barça, partida a les 8 del vespre.
I a l'Uni Girona, que ahir sí. Va aconseguir una bona victòria davant l'Esquio d'Itàlia.
Sí, el Família Esquio d'Itàlia, que va caure per tots els dos partits en aquesta fase de grup, 65-55. I va començar malament l'Espar Girona, perdent els dos primers quarts. Va remuntar, deixant en només 6 punts al conjunt italià a l'últim període. 18 punts de Kennedy Burke, 18 punts de Rebecca Garner. La veu del tècnic del conjunt català, d'Alfred Julbe.
Si ens posem a fer aquests càlculs, com a vegades passa aquí, que hi ha una sensació com de que fóssim boníssimes i perdem la senzillesa i perdem aquesta xispa que ens dona el dia a dia, anirem molt malament. I si falta alguna, que sembla ser que faltarà per aquest dia, doncs més a sac encara, perquè ho necessitarem més.
Tot això ho resumiríem en un partit a partit, que és el que diu Julbe, sí. Que no està classificat encara a l'Espar Uni Girona per la propera ronda. 6 victòries i atenció al partidàs que tenim la setmana vinent. 21 de desembre, Fenerbahçe, Espar Girona, els dos líders amb aquest balanç. 6 victòries, 3 derrotes de l'Eurolliga femenina.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé. Adéu.
Atenció, que demà tenim les semifinals del Mundial Femení d'handbol a Granollers, Espanya contra Noruega i Dinamarca contra França. Podem saludar a aquesta hora a Sports Cope una de les guerreres, la jugadora catalana del Vera Vera, Eli Cesario. Eli, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Cuéntame, ¿cómo están los ánimos ahí en el equipo a pocas horas ya de afrontar la semifinal del Mundial?
Bien, muy bien, ¿qué te voy a decir, no? O sea, acabamos de ganar el pase a semifinales. ¿Cómo va a estar el equipo? Pues súper bien, muy contentas, la verdad, del campeonato que estamos haciendo y de poder disputar estas semifinales mañana.
Sí, Eli, lleváis un campeonato inmaculado, ¿eh? Muy bien.
Sí, es verdad. Yo creo que, bueno, que las cosas están saliendo bien. Cada día yo creo que subimos en un escalón más, el equipo está unido y pues bueno, yo creo que estamos siendo sobre todo muy fieles a lo que manda el cuerpo técnico. Yo creo que eso también es súper importante, ¿no? Y también pues el tener un poco la seguridad de que todo el mundo es importante, que todo el mundo tiene su tiempo y sus minutos en el campo, y pues salir con esa tranquilidad es también un plus.
Oye, seguro que aspiráis a lo máximo y que queréis lo máximo, pero cuando uno afronta un campeonato de esta magnitud, como es un campeonato del mundo, no sé si da ya cierta tranquilidad cuando uno llega a las semifinales de pensar, bueno, por lo menos estamos donde queríamos estar, que es en la lucha por las medallas.
Sí, bueno, es verdad que una vez llegas aquí, ¿no?, pues no te conformas tampoco con nada, ¿no?, ni quedar cuartas, ni quedar segundas, o sea, siempre aspiras a lo más alto, pero bueno, yo creo que que el equipo está tranquilo. O sea, es verdad que pues unas semifinales van a ser unas semifinales complicadas porque pues ha tocado un rival que es duro y que es difícil, pero bueno, yo creo que ellas también pensarán eso de nosotras y por lo que hemos podido saber, pues obviamente nos tienen miedo, que al final nosotras ya les ganamos allí en Japón y estarán pensando en la revancha. Pero bueno, yo creo que sí, que hay muchas ganas pues de pasar a esas finales, ¿no? Y encima un mundial en España y que podamos estar nosotras ahí, yo creo que es algo súper bonito.
Claro, ellas son Noruega, que son una potencia mundial en esto del balonmano y que, en fin, que si vosotras habéis hecho un gran campeonato, ellas también, Eli.
Eso es. Ambas, sí, es verdad que Noruega pues es de las mejores potencias a nivel mundial para mí. Tiene un juego súper bonito, jugadoras extraordinarias, pero bueno, nosotras también, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí, no estaríamos jugando unas semifinales contra un equipo como es Noruega. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que estar con la mente tranquila, como en todos los partidos, y seguir mostrando un poco pues lo que hemos estado demostrando días atrás y jugar con nuestro juego, ser fieles a nuestra defensa, que yo creo que eso es lo que nos da sobre todo los triunfos. Y a seguir adelante, vaya, no hay más.
Esa es la clave. Dime una clave para el partido de mañana, una cosa que tengáis que hacer, sobre todo bien, para ganarlas, Eli.
Pues bueno, yo me baso mucho, me encanta defender y yo soy muy defensiva, me guío con eso. Yo creo que las buenas defensas, sobre todo, dan los partidos, hacen ganar muchos partidos, ¿no? Porque yo creo que si defiendes bien, luego en ataque las cosas van a fluir mejor. Y para mí una clave sobre todo es mañana el sistema defensivo. O sea, yo creo que contra el partido de Alemania sorprendimos un poco pues con esas subidas y bajadas. Pues mañana yo creo que tiene que ser un poco la misma tónica. O sea, es verdad que ellas tienen un ataque muy fluido y mucho movimiento de balón muy rápido, pero yo creo que si nosotras como que les hacemos que piensen un poco ellas, o sea, dificultar pues esos pases tan rápidos, ¿no? Yo creo que a ellas se les va a complicar bastante. Entonces, pues para mí la clave sobre todo es la defensa. A partir de ahí ya siempre digo que todo fluye mejor arriba.
Muy bien. Oye, jugar en casa siempre es un puntito a favor, ¿no, Eli?
Sí, la verdad que está siendo súper bonito. Yo creo, bueno, para mí está siendo el mundial más especial, desde luego, pues estar aquí en España y sobre todo ahora mismo, que al final no vivo en Granollers, pero bueno, que estoy cerca, que al final pues esa facilidad de que pueda venir tu gente a verte es mayor. Entonces, pues bueno, de agradecer sobre todo, y es verdad que ver el Palau lleno, o cuando estuvimos en Torrevieja, ver los pabellones llenos de nuestra gente y de la afición, es súper bonito y súper de agradecer, la verdad que muy emotivo.
Muy bien, Eli. Pues nada, por ellas mañana, Eli y Cesario, no hace falta decirlo, toda la suerte del mundo, estamos muy pendientes.
Muchas gracias por todo, muchas gracias.
Adiós, Eli. Tanco amb un marcador d'handbol, ahir a la Copa del Rei, el Granollers va superar el Barça B per 46 a 43. Doncs això, tanquem amb ciclisme, Quique, que es presenta aquesta tarda una nova edició de la Vuelta Ciclista a Espanya.
Sí, aquest vespre a IFEMA, la Vuelta a Espanya de l'any vinent, que arrencarà a Utrecht, als Països Baixos, el 19 d'agost del 2022, i acabarà el dia de la Diada, 11 de setembre, a Madrid. Tres etapes als Països Baixos, doncs, i després l'entrada per Espanya pels Països Bascs, que estarem per la muntanya de Càntabra, la Camperona, diuen, i un Pico Jano, que es diu que és espectacular. Baixarem al sud, Andalusia, Extremadura, on descobrirem Tentudia, que és un port que diuen que també fa goig, a Badajoz, i em fa l'efecte que aquest any ni Pirineus ni Catalunya, en aquesta edició 2022 de la Volta a Espanya, possiblement un altre duel entre Pogacar, Roglic i companyia.
Molt bé, hem obert el programa des de Cornellà i des de Cornellà el tanquem. Quique, gràcies.
Bona tarda.
Adéu. Italita. Phil, superstar!
Això del Covid i de la variante Omicron està preocupant a tot arreu. Holanda, hi ha toc de queda. I hi ha un equip modest, humil, el KVV Quick Boys, que no pot entrenar per la tarda perquè ja n'hi ha toc de queda i no poden anar a entrenar a l'hora prevista. Què és el que han fet? Passar els entrenaments a les 5 de la matinada. a les 5 de la matinada.
Allà és de dia o què?
Tots allà a Holanda és de dia, oh. I a més, els seguidors del Quick
això
Boys...
Això és matinada, això és matinada.
Sí, senyor, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, que deia el clàssic.
Campions de Lliga.
Doncs els seguidors del Quick Boys van cap allà, no sé si guanyaran la Lliga o no, amb bengales, focs d'artifici, càntics, per animar aquestes sessions d'entrenament a les 5.00 a.m. Oh. Tancarem el programa des de Valdebebas, perquè allà estan muntant guàrdia. Han vist entrar a la Ciutat Esportiva del Madrid a...
O sigui, aquests, els hem de... aquests no són els positius.
Aquests estan bons. Camavinga, Miguel Gutiérrez, Kroos, Ceballos, Blanco, Courtois, Militao, Mendy, Mespintus i Carleto.
Ja pot ser un equip, ja.
De l'11 base, trobo a faltar Carvajal, Álava, Casimiro, Vinícius, Benzema i Asensio.
Jugadors importants.
Els tres de dalt. Ara mateix. Però bueno, està la gent muntant guàrdia allà a la Ciutat Esportiva del Madrid. Per cert, no sé si calia o no, Ceferín, és culpa de la UEFA. Pedimos perdón. Pues nada, a buenas horas. Sí, lo del sorteig. Okay. I diu Esport que està encarrilada la renovació d'Aitana Bonmatí, Barça femení, fins al 2025.
Gràcies, Gil.
Això també és culpa de Ceferín. Fins demà.
Arribem a les 4, seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt.